Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Aquí comença un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Us fem companyia mitja horeta cada mes, parlant de temes de ciència, medi ambient, invents, curiositats científiques, i amb aquesta s'inclou també el programa d'avui. Sí, perquè qui no ha repetit que el Barça és més que un club? Doncs el Barça també és ciència i també és ecologia, sobretot és medi ambient. Pot semblar estranya aquesta faceta del Barça, però també la té. Avui ho coneixerem aquí a la vostra emissora, a la veu de Navàs, escoltant-nos al 107.9 de la freqüència modulada i a la carta, quan vulgueu i des d'on vulgueu, a través d'internet, a la web laveudenavàs.navàs.cat. Quan juga el Barça, Barcelona es transforma. Sembla una ciutat més amable, més entranyable, més generosa, però sobretot més silenciosa. Desapareixen fins i tot els taxis del carrer. El soroll baixa a nivells que es pot escoltar el cant dels ocells o dels grills, impensable en qualsevol altra hora i ocasió. Però anem per etapes i ja arribarem als beneficis, que també té inconvenients, presentar, veure què passa amb un partit important del Barça al Camp Nou. Fem una mica d'història del Futbol Club Barcelona, el Barça, que fou fundat el 29 de novembre de l'any 1899, per tant té ja 112 anys d'existència el Barça. El van fundar un grup de 12 aficionats al futbol, convocats pel suís Hans Gamper, i d'aquí el trofeu que l'honora cada any, allà al mes d'agost, el trofeu Joan Gamper. L'estadi del Futbol Club Barcelona és el Camp Nou, i es va inaugurar l'any 1957. Té, per tant, 55 anys d'existència. Aquest camp té una capacitat de 100.000 espectadors, tots amb seient, és l'estadi més gran d'Europa i el setè del món. L'assistència mitjana als partits és d'uns 85.000 espectadors. Quan diem que del món és el setè, el més gran del món, que pot ser curiositat, és un camp de futbol a Corea del Nord que té 150.000 espectadors asseguts tots. Seguint en el Barça, en el nostre equip doncs, d'aquí de Barcelona i conegut arreu, l'estadi és un dels quatre que hi ha a Espanya catalogats com estadis de 5 estrelles. Estan catalogats per la UEFA i habilita aquests camps per acollir finals de la Lliga de Champions o bé la Supercopa o la Copa de la UEFA. Com molts sabeu, l'entorn també de l'estadi del Barça conté tot un entramat d'instal·lacions esportives i d'oci. El miniestadi del Barça B, el Palau Blaugrana, el Museu del Futbol Club Barcelona, que és el segon museu més visitat de Catalunya. Altre tret distintiu del Barça és la seva impressionant massa social de socis i d'afeccionats. Aquest any 2011 va arribar a 180.000 socis, el segon del món després del Benfica, que el guanya per poquet, per un miler d'afiliats més. Dir també que existeixen 1.800 penyes blaugrana repartides per tot el món i que, si ens fixem ja en el camp del Barça, el terreny de joc ha de seguir una normativa de la UEFA, ha de fer 107 metres de llarg i 72 d'ample, encara que la superfície de l'estadi del Barça és de 55.000 metres quadrats, o sigui unes 5 hectàrees i mitja. El Barça és com una gran empresa, tan sols l'estadi del Barça hi treballen prop de 600 empleats, entre acomodadors, gent de manteniment, tècnics i molts altres. La seguretat és una de les facetes que distingueix aquest estadi, té 48 portes d'evacuació ràpida, per un cas d'emergència, i doncs ara una miqueta la part que ens afecta. Dues hores de futbol del Barça paren, transformen Barcelona, transformen aquesta gran ciutat. Equivalen a menys trànsit, menys contaminació, menys urgències i menys delinqüència. Analitzem-ne algunes per separat. Els bars i restaurants són la cara i la creu de la nit que hi ha partit del Barça. Molts bars i restaurants s'omplen al màxim i discuteixen la jugada, diguem, tot sopant o prenent unes cerveses. Per això molts instal·len pantalles gegants i preparen uns menús ja per grups, generalment tapes o plats freds, que no distreguin l'atenció de la pantalla. Altres bars, mentre hi ha el partit, resten completament buits a l'espera de que s'acabi el partit i llavors comencin a entrar els clients. La circulació per la ciutat de Barcelona es calcula que mentre dura un partit del Barça, un partit que tingui una certa entitat, el trànsit per la ciutat es redueix en un 60%. Les grans finals futbolístiques deixen els carrers buits de vehicles i acabat el partit doncs, repunta la circulació pels carrers, propers al Camp Nou els primers, i es va incrementant més del 50% en pics que poden arribar al 300% doncs, a l'estoneta propera a l'acabament del partit. El metro, els autobusos, els tramvies, els trens, els taxis poden disparar els viatges i els embussos cap a Canaletes si és que hi ha alguna copa a celebrar, com tots sabem. Les sorolloses pitades de clàxons acompanyen aquests trajectes i es fan també arreu, també a casa nostra. Respecte als serveis mèdics i de seguretat, podríem dir que les urgències solen tenir una tarda-nit més tranquil·la mentre dura el partit. Una hora després d'acabar el partit comencen a arribar les primeres seqüeles en forma de borratxeres i a vegades de petits incidents o fins i tot accidents greus. L'experiència dels Mossos d'Esquadra afirma que tant les accions criminals com les trucades a les emergències decauen en picat mentre dura el partit, si el partit és d'una certa entitat. No obstant, també passa que la solitud d'algunes zones d'esbarjo o industrials s'aprofiten durant l'estona del partit per actuar, per provocar-hi robatoris. I tornem en un parell de minuts de música per veure els beneficis sobre el medi ambient, sobre l'aigua i sobre l'aire que provoca un partit del Barça. Fins ara mateix.
I'll always remember our summer in Hawaii.
Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tooth, make me wanna change my ways.
Under the coconut tree you be chilling with me, making love to you in the bed so you made ascendancy. No place I'd rather be, no one else I wanna please, no one but you, boy, I got you, got the best of me. Hey, usually I've been gone before the morning light. Ooh, oh, but your eyes keep telling me it's not the case tonight. You gon' make me stay, gon' make me stay. You gon' make me stay forever. You gon' make me stay, gon' make me stay. You gon' make me stay forever.
Tree we stay, watch as the night turns into day. We let the fire be the light, sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway.
Under the coconut tree you be chilling with me, making love to you in the bed so you made of sanity.
No place I'd rather be, no one else I wanna please,
no one but you, boy, I got you, got the best of me.
Tonight, ooh,
Aloha Nui Loa.
Seguim. Esteu escoltant Ciència a l'abast de tothom, un programa on els temes ambientals hi tenen tot el sentit del món. Avui l'hem titulat Quan el Barça para la ciutat. I és que Barcelona és un altre quan hi ha un partit del Barça. Centrem aquesta segona part a les afeccions que hi ha sobre el medi ambient d'un, diguem, gran partit de futbol. Estudiem, centrem-nos primer en el cas de l'aigua que consumim, que consumeix en aquest cas la ciutat de Barcelona. Barcelona ve a consumir uns 650 milions de litres d'aigua cada dia. 650 milions de litres d'aigua. Els 3.600.000 habitants que es considera de Barcelona i l'àrea metropolitana. Aquest consum d'aigua redueix de forma molt acusada davant un aconteixement important a la ciutat. Un partit de futbol, un programa important de televisió, una gran manifestació, etc, etc. Igualment, la contaminació de l'aire que es respira pels carrers de Barcelona es neteja en poques hores. Cau dràsticament la contaminació per fer per parar-se el, diguem, el trànsit de la ciutat. Anem a analitzar per parts. En quant a l'aigua, repetim les dades, se subministra aigua a l'àrea, a la conurbació de Barcelona, a l'àrea metropolitana, amb uns 3.600.000 habitants, i el consum que tenen és 650 milions de litres d'aigua cada dia aproximadament. El provisionari que consumeix la ciutat de Barcelona ha baixat. Hi ha una gran sensibilització per l'estalvi d'aigua. Més o menys Barcelona ve a consumir 107 litres per persona i dia de provisionari al cap de l'any. Mentre que Madrid en consumeixen 131, Estocolm 273 litres cada habitant i dia, o Ginebra 289. Per tant, Barcelona amb 107 està a un nivell de conscienciació de consum, de reducció del consum d'aigua molt important. Diguem, els ciutadans de Barcelona han interioritzat el tema de l'estalvi d'aigua arrel de les periòdiques crisis que hi ha per les sequeres, l'última, la darrera, l'any 2007 fins a principis del 2008, que molts recordareu. No obstant, hi ha municipis amb forta presència de zones verdes, com podem pensar en Sant Cugat del Vallès, on encara consumeixen no els 107 litres de promig de Barcelona, sinó més de 140 litres per habitant i dia. I d'on ve l'aigua de Barcelona? Doncs actualment, aquests 3 milions i mig llargs de persones venen abastits en un 63% de l'aigua del Llobregat. Per tant, la nostra conca és transcendental per subministrar aigua a Barcelona. Si no fos el Llobregat, doncs la manca d'aigua seria extremada, extrema. El Ter hi aporta el 35% d'aigua, aproximadament, i el Besòs un 2%. En períodes de sequera hi col·labora també la dessalinitzadora del Prat de Llobregat, que es va inaugurar el juliol de l'any 2009, per tant porta poc més de 2 anys, i que aquesta dessalinitzadora és la més gran d'Europa, amb 60 hectòmetres cúbics d'aigua dessalada del Mediterrani cada any, que venen a suposar 200 milions de litres d'aigua al dia. Per tant, quan funciona a ple rendiment, aquesta dessaladora doncs subministra una quantitat d'aigua molt, molt, molt considerable. Una vegada l'aigua dels rius s'ha potabilitzat per aigües de Barcelona o aigües Ter Llobregat, l'aigua s'ha de fer arribar en la quantitat necessària a cada client, amb prou pressió, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Com hem dit, al llarg del dia se subministren 650 milions de litres a tota l'àrea doncs de Barcelona i àrea metropolitana. El transport de l'aigua es fa mitjançant grans canonades i centrals de bombament que condueixen l'aigua fins als nuclis urbans, allà on la necessita la gent. Cal remarcar que el centre de control des d'on es distribueix aquesta aigua a tots els usuaris de Barcelona és una impressionant xarxa d'entramats de dipòsits, bombes, conduccions i punts remarcats que han d'atendre la diversitat dels usuaris, de les empreses també, i dels serveis que hi pugui haver-hi. Aquest centre de control destaca, sens dubte, un panell, una gran pantalla que hi ha impressionant, on hi ha uns gràfics que mostren la demanda prevista d'aigua i la demanda observada. Per tant, es fa, els tècnics fan diàriament una previsió del consum d'aigua que hi haurà a les hores del dia i una segona gràfica que se superposa es veu si la coincidència és important o no. No cal dir que aquestes dues gràfiques al cap de dia haurien d'haver estat el màxim de properes possible si s'ha encertat, diguem, el consum d'aigua que es havia previst a priori. Els tècnics del Centre de Control d'Aigües de Barcelona, a base d'observar els gràfics, diguem, de demanda i de consum de l'aigua durant tantes jornades, ja poden identifiquen, vaja, clarament si un dia és festiu o de treball pel consum de l'aigua. També ens diu aquest consum d'aigua si els nens van o no a l'escola, perquè les pautes de consum canvien dràsticament. Quan les escoles tenen festa, la punta de consum del matí d'aigua baixa, perquè ni tots es renten ni tots es dutxen a la mateixa hora com quan han d'anar a col·le, podríem dir, al mateix moment. En els més importants episodis doncs, de futbol, com estem parlant en el cas del Barça, hi va haver la final de la Champions entre el Barça la final de la Champions o bé, un Barça-Madrid, qualsevol d'aquestes, on s'ha estudiat molt bé què passa amb el consum de l'aigua al llarg del partit. Hi ha un consum elevat a la mitja part, mentre que decau mentre juga, mentre es fa el partit, no? Concretament, la Champions l'any 2009, que va jugar el Barça i el Manchester, el consum d'aigua va decaure en un 22% durant el partit, o sigui, va decaure una quinta part. I després en el descans va pujar un 40% el consum d'aigua i la mínima es va situar també, mentre es produïa la segona part, en un 50% d'aigua consumida. Algunes dades. Quan es va començar aquest partit de la Champions League, que era el maig de l'any 2009, entre el Barça i el Manchester United, doncs al començament Barcelona consumia uns 60 litres d'aigua per habitant, mentre es va durar l'interval de la primera part, dels 45 minuts de la primera part, va baixar de 60 a 40 litres per habitant. En el moment de la mitja part, de 40 va pujar sobtadament a 90 litres per habitant, va tornar a baixar a la segona part a uns 40 i poca cosa més, i quan es va acabar el partit, doncs es va tornar a enfilar a 50, 60 i 70 litres per habitant a la ciutat de Barcelona. Per tant, unes crestes on, doncs, de 60-70, que podríem dir que era la mitja aquell dia que consumia Barcelona, va saltar a 40 i menys mentre se celebraven les dues parts del partit, i va augmentar a 90 a l'hora de la mitja part, que és quan la gent doncs, va al lavabo. Ara hi tornem, doncs avui amb aquest programa de ciència que l'hem titulat quan el Barça para la ciutat, i parlarem de l'altra faceta important del medi ambient en un partit d'aquesta naturalesa, com és la contaminació pels carrers de Barcelona, o sigui, per l'aire, la contaminació de l'aire com baixa dràsticament. Tornem ara mateix.
I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool. Baby, use your tools, make me wanna change my ways.
Under the coconut tree you be chilling with me, making love to you in the bed, so you made ascendancy. No place I'd rather be, no one else I wanna please. No one but you, boy, I got you, got the best of me.
As the night turns into day, we let the fire be the light. Sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway. Under the coconut tree, you'll be chilling with me,
making love to you
tercera i darrera part de Ciència a l'abast de tothom en el programa del diumenge dedicat a aquesta estoneta a ciència, medi ambient, i avui podria dir una curiositat, perquè estem parlant del Barça, quan el Barça para la ciutat. Tot un intent de lligar un partit de futbol amb el consum d'aigua i ara per acabar amb la reducció de la contaminació ambiental de l'aire que suposa pels barcelonins un partit de futbol com el del Barça. Diguem que la contaminació de l'aire, el que està preocupant actualment molt a Barcelona, perquè se superen els límits imposats per la Unió Europea, són les partícules més fines, el que diu les PM10, són unes partícules de menys de 10 micres de diàmetre. El límit és no superar els 50 micrograms per metre cúbic d'aire, i aquest límit de 50 micrograms per metre cúbic no s'hauria de superar més de 35 vegades l'any. Més de 35 vegades l'any. Doncs, no sé, per un exemple, a Barcelona, a la zona de Sants, l'any passat es va superar 85 vegades els 50 micrograms per metre cúbic de partícules fines, doncs que són les que afecten més a les persones perquè van directament a la tràquea, als pulmons, i d'aquí passen la sang i poden ser a la llarga perjudicials per la salut, sobretot per tot tipus de malalties inflamatòries, doncs dels pulmons, fins a degenerar en alguns casos a càncer i tot. I un altre dels components de l'aire preocupant també a Barcelona i arreu són els òxids de nitrogen, el que se'n diu NOx, que es produeixen bàsicament en el tub d'escapament dels cotxes, també en algunes indústries, indústries que tinguin sobretot del tema siderúrgic, metal·lúrgic. Aquestes partícules, perdó, aquests gasos, són uns gasos d'òxids de nitrogen, no haurien de superar els 42 micrograms d'òxids de nitrogen per metre cúbic d'aire. Doncs també a Barcelona, a la zona de l'Eixample, l'any passat, l'any 2010, i van tenir un promig, en vez de 42, de 62 micrograms d'òxids de nitrogen per metre cúbic. Per tant, van superar en 20 micrograms el que estava tolerat. Hi ha un estudi molt important de l'OMS, fet l'any 2006, que venia a dir que a Espanya, parlant de tot el territori espanyol, el trànsit era responsable de 15.000 morts prematures cada any, degut sobretot a la contaminació que emeten cotxes, indústries i domèstic. I les emissions que posava aquest estudi de l'Organització Mundial de la Salut com a més perjudicial, les emissions més perjudicials eren les partícules més fines, les PM10, que diem, de menys de 10 micres, els òxids de nitrogen i, més enllà, hi havia els òxids de sofre i l'ozó. Espanya disposa de 12.300 quilòmetres d'autovies i autopistes on circulen uns 20 milions de cotxes. I, per tant, tot això dona una contaminació del trànsit molt, molt, molt acusada. Si ho passem a nivell de Catalunya, aquest mateix estudi es referia a Catalunya i poden haver-hi unes 4.000 morts cada any atribuïdes a la contaminació de l'aire, sobretot també per partícules i pels òxids de nitrogen. Quan aquesta comparació de 4.000, si la comparem amb el trànsit, que per accident doncs també són gravíssims les morts que hi ha, aquest mateix any 2010 hi va haver-hi unes 600 morts per accident. Per tant, de 600 per accident passem a 4.000 pel tema de contaminació, que no és un tema menor. Com hem dit, el futbol, sobretot en televisió, però també anant al camp, té un significat aspecte ecològic. Millora substancialment la qualitat de l'aire. Les partícules amb suspensió més perilloses, aquestes d'una mida de menys de 10 micres, es redueixen en un 40% de promig. En un partit de la Champions també s'ha estudiat això i que reduïen ben bé un 40%. I els òxids de nitrogen, l'altre gran contaminant del trànsit, també es redueix molt dràsticament. Si es poguessin mantenir a Barcelona els nivells de partícules i d'òxids d'ozó ai, perdó, d'òxids de nitrogen que són propensos a generar ozó. Si es poguessin mantenir, dic, a Barcelona els que hi ha a l'hora d'un partit, realment es complirien bé tots els nivells que reclama l'OMS i que ara se superen dràsticament. Els carrers es buiden, com se sap, de cotxes, la contaminació llavors es situa a límits, doncs, per sota dels recomanats per la Unió Europea, cosa que en dies de treball corrents la contaminació de Barcelona els supera amb escreix, no? En menor grau també es nota l'empitjorament de la concentració de contaminants a l'àrea de Barcelona en dues puntes diàries, que una és a les primeres hores del matí quan la gent va a treballar o comencen les escoles i l'altra, per descomptat, a la tarda. Podríem, en aquest apartat doncs, de contaminació de la ciutat de Barcelona, que es podria estendre a tot Catalunya, i pels cotxes, dir, i què deu contaminar més, el cotxe de gasolina o el dièsel? Doncs també està molt estudiat això. El motor dièsel contamina més que el de gasolina. El motor de gasolina avui dia porten uns catalitzadors, la majoria d'ells són de platí, els porten des d'allà a l'any 1990, i aquests catalitzadors del motor de gasolina fa que els gasos es cremin en el tub d'escapament i s'evitin les emissions d'òxids de nitrogen. A més, la gasolina també és més refinada i emet menys concentració de sofre, que després es transforma en diòxid de sofre, i partícules. Perquè el motor dièsel contaminés menys, s'haurien d'instal·lar costosos sistemes de filtres per eliminar sobretot les partícules i varis catalitzadors també per eliminar els òxids de nitrogen i de sofre. El que sí emet menys el motor dièsel és menys CO2, per tant, menys efecte hivernacle, que no pas el de gasolina. Però, repetim, les partícules en el dièsel, com que està menys refinat el combustible que prové del cru de petroli, està menys refinat en el dièsel, doncs s'emeten més partícules i també més òxids de nitrogen, que són els causants doncs, de molts problemes cardiovasculars i fins i tot de càncer. Es proposen millores per la contaminació dels cotxes en general. Hi ha proves pilot, que ara està fent la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, doncs per reduir sobretot les PM10, aquestes partícules petites, i els òxids de nitrogen a Catalunya. Algunes mesures que es volen tenir en compte són conduir de forma més eficient, diu que es pot arribar a reduir en un 25% el consum de combustible si es formen millor tant els encarregats de les autoescoles, els professors, com els xòfers futurs que hi ha d'haver a la carretera. I instal·lar filtres de partícules amb dièsel seria una altra manera, el que passa que encara és car, on es reduiria fins al 90% les emissions de partícules. Instal·lar catalitzadors en vehicles dièsel doncs, per reduir els òxids de nitrogen, com hem dit, i que els reduiria a menys de la meitat, ben bé reduïts, quedarien a un 40%. Una altra mesura important seria comprar un vehicle en funció de l'ús que se li ha de donar. És més adequat el de gasolina o bé el de gas natural o els híbrids o el biodiesel, el bioalcohol per trajectes urbans i metropolitans que no es fan gaires quilòmetres i en canvi guardar el cotxe, tenir l'automòbil dièsel si s'han de fer trajectes de més llarg recorregut, podríem dir. Pensar també que en el futur el cotxe elèctric i més tard el de pila de combustible d'hidrogen, la de cel·la d'hidrogen, poden ser doncs, molt prometedors, però de moment encara no. Fins aquí doncs, ha estat el programa d'avui, un programa de ciència a l'abast de tothom dedicat doncs, a un tema curiós, a com Barcelona es neteja l'ambient quan hi ha un partit important del Barcelona, del Barça, com es redueix el consum d'aigua en un 50% i la contaminació atmosfèrica almenys en un 40%, la dedicada al trànsit. Gràcies, només queda dir-vos doncs, per haver-nos escoltat i que hagi sigut del vostre interès. Serà d'aquí un mes amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia i bona setmana a tothom.
I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool. Baby, use your tooth. Make me wanna change my ways. Under the coconut tree, you be chilling with me. Making love to you in the bed, so you made a sentence. No place.
watch as the night turns into day. We let the fire be the light, sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway. Under the coconut tree, you'll be chilling with me,
making love to you in the bed that you made of sand and sea.
No place I'd rather be, no one else I wanna please.
No one but you, boy, oh, I got you, got the best of me.
But you must keep telling.